Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
En els 5 minuts de les 12 i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. A veure, avui tenim un convidat que no és de Sant Cugat, però gairebé, gairebé, perquè a més és el director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en Salvador Brotons. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, adeu al nostre petit Avinyó. Benvolguts, germans en les arts escèniques. Segons m'han comunicat veus autoritzades al claustre del monestir, hi haurà música el mes de juliol. Quan es va visitar el passat mes de febrer la regidora de Cultura i Esports, la senyora Núria Escamilla, semblava que estava decidit que quedava anul·lada la programació cultural per falta de pressupost al Festival de Música Clàssica Angular al Claustre i la Llotgeta del Monestir, i el Festival de Músiques i Vincles el mes de setembre al Celler Cooperatiu, ara dit modernista. Jo, benvolguts germans, amb aquella visió optimista i guaridora habitual quan tens menys anys i el futur s'obre esplendorós davant teu, vaig escriure un article en el desaparegut diari de Sant Cugat, seria fa més de 20 anys o alguna més, que el conjunt del monestir, considerant el claustre on s'havia representat Sota la capa del cel de Jordi Teixidor i Gerard Vázquez per la companyia Teta Teatre, en 3 funcions plenes a vessar, crec recordar unes 500 persones per funció, vaig dir que podríem transformar l'espai, no només el claustre, sinó tot al voltant del monestir, com l'espai dels castanyers, on cada any es fa una funció de les lectures de la fresca, la Llotgeta o el passeig del Pagal i Joan, i la plaça de l'Hom, tot aquest conjunt podria convertir-se en un espai múltiple on fer música, teatre i dansa de manera regular durant tot el mes de juliol. El primer festival de música de cambra al monestir es va fer l'any 2004, amb músics de la ciutat i, òbviament, amb d'altres llocs també, però amb una preferència per crear un espai habitual amb els intèrprets de la ciutat. L'any 2004, Sant Cugat del Vallès era una ciutat de 65.000 habitants. Ara estem rascant els 100.000, que, com se'n veu, benvolguts universitaris i germans, està constituïda per això, per molts universitaris, més de proporcionalment de cap ciutat de Catalunya, la renta per càpita segona, el PIB també segon, el nombre d'habitants de la Unió Europea més gran proporcionalment de tota Catalunya, i un llarg etcètera que deixo per no cansar-vos. No cansar-vos, germans que m'escolteu. Cal dir que aquest festival va seguir cada vegada amb una selecció de participants de qualitat i canviant el nom, que conviden alguns, no fa la cosa. Festival de Música Clàssica, Músiques del Món, i a poc a poc va anar canviant també quan es va introduir òpera de petit format, el concurs de cant dirigit per Xavier Baulies, concerts de cobla, però sempre durant molts anys el festival, les actes en el claustre, el meu petit Avinyó, no deixaven de fer-se combinant els dies de la setmana amb les lectures a la fresca, teatre a l'aire lliure, llegit com s'entén amb l'enunciat de lectures, però, com ja he dit també moltes vegades, només amb un parell de mesos de preparació no caldria portar els papers a la mà, perquè tots els moviments, totes les escenografies, tot plegat, està exactament igual com si es tractés d'una representació de teatre convencional. El petit Avinyó. Teatre, dansa, música... deixarà d'existir? No hi ha diners? Em sap greu dir-ho, germans, però sembla que sempre la cultura és la germana petita i deixada de banda de la família política. I espero, aquesta notícia confirmada que sí, que hi haurà dos concerts, em fa pensar que del tot el que es diu del tot el Festival de Música de Cambra del mes de juliol encara no ha mort. I arribats a aquest moment, com sempre, estimats germans, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant, molt escoltant el que sonava. I el nostre convidat, Salvador Brotons. Bon dia, Salvador, benvingut.
Bon dia, content d'estar aquí amb tots vosaltres.
Estaves escoltant i em sembla que estaves preguntant quina gravació és aquesta? És de l'OBC.
De l'OBC, de l'any 2000.
Amb Lemon Colomé.
Amb Lemon Colomé dirigint, va ser l'estrena de l'Estaven Batten meu, que es va fer l'any 2000, ja portem 24 anys sense fer-se, Déu-n'hi-do, Ha costat estava molt,
mater, Estava en mater. Jo, com vaig veure que s'anunciava, començava la temporada de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, que es faria l'Estaven Batten composat per tu, de seguida vaig pensar, hi ha molts Stabat Maters, potser el més nombrat és a la Pergolesi, podríem dir que el més, però és que n'hi ha molts. O sigui que hi ha un recompte.
Bolenc, Borja, que molts.
I aleshores, la primera pregunta que jo feia, i per tant traslado, és dir, un compositor contemporani, quan el vas estrenar, tenies 30 i pico?
Sí, bueno, era bastant més jove, mira, 24 anys més jove.
Sí. Llavors la pregunta és, per què un compositor contemporani, jove, ha basat en moltíssimes línies diferents de música, però arriba un moment que diu, vull fer un Stabat Mater.
Mira, va ser això perquè en aquell moment volia fer, va ser una cosa d'iniciativa pròpia, ben bé perquè ho volia fer jo, volia fer una obra gran per una gran orquestra, grans cors i solistes, una obra que si fos important. I sempre he pensat que el llatí és un idioma fantàstic, perquè és un idioma universal, tothom no posa cap problema per cantar-ho, i el tema religiós no és que sigui jo massa religiós, però sempre és un... El text aquest em fa posar els pells de la pell de gallina, perquè només pensar que és la imatge d'una mare veient el seu fill patint, doncs això és... A més, és un text que té moltes possibilitats, perquè passa per molts episodis. Pots fer moments de molt d'amor, de molta agressivitat, de molt dolor, i al final de tot, sobretot, un moment que diguéssim, quan corpus morietur, doncs l'ànima se'n va cap al paradís, no? Esclar, aquest final doncs, és permet una música extraordinària. O sigui, és un text que em permetia moltes possibilitats, i per això el vaig agafar, perquè em va cridar molt l'atenció. No volia fer un rèquiem, perquè era massa aviat per fer un rèquiem, i tampoc volia fer una missa, doncs vaig pensar que l'Estaven Mater era l'obra adequada perquè en aquell moment doncs posar-hi música.
Per això que em deies, tu no ets
no.
Com has dit, no ets religiós,
no segueixo professo cap religió, tot i que tinc la tradició cristiana.
Bueno, evidentment, t'has nascut aquí, sí, i per tant, exacte, passa com a mi, jo no ho soc, sí, i en canvi quan entro en una església determinada, sí, les olors, l'olor que és, sí, el que hi ha, i no cal dir, sí, si hi ha una cosa de música,
sí, clar que sí,
doncs em sento identificat, em sento plenament dintre d'allò. No?
El mateix em passa a mi. Sí, sí.
Aleshores, arribes a aquest punt i com ho divideixes? Perquè comença amb aquestes paraules. Estava la mare sota, veient el seu fill penjat.
Sí, penjat.
Perquè aquest seria el principi. Estava la mare, i a partir d'aquest estava la mare, sí, i tot aquest moviment que es va produint. En molts casos es fa una divisió de 12 espais.
Sí, jo ho he fet en 7. En 7 espais, perquè vaig llegir tot el text i dic, això ho puc dividir. A més, he buscat un equilibri molt gran. El 7, el número 7, perquè m'agrada el número 7, i el 7, el 7, el número 7 és un altre món, és el món, diguéssim, del més enllà, del que tothom imaginem que com el món perfecte, com el món que no hi ha injustícia, el món que no hi ha cap enveja, que tothom s'estima, doncs fantàstic, no? És el món ideal que tu t'imagines que si existés...
El que voldríem tots,
no? És el mateix. I aquest número em tenia fascinat. Aleshores, jo vaig plantejar ficar la resta de la composició amb una simetria. El número 1 i el número 5 són grans números de corals, i també amb els solistes, de que tothom canta i tothom participa, i són números importantíssims. El 2 i el 4 són petites àries, una pel baríton i una altra per la soprano, una mica de reflexions lentes, de reflexions sobre el patiment, sobre l'amor, sobre diverses coses. Són dos números petitets. I després hi ha el 3 i el 6, que són també números de cor, ràpids, agressius i forts, però són ràpids, el 3 i el 6. I aleshores, clar, té 1, 5, 2, 4, 3, 6, i el 7, una altra cosa, completament diferent.
Arribar a aquesta conclusió, em parlaves que tu t'interessa molt el número 7.
Sí.
Jo també forma part d'una cultura en aquest sentit, doncs, que alguns diuen esotèrica.
Sí, sí, eh? Sí, sí. Bueno, el número 7 és un número que no saps exactament de com lliga, no?
Ja, hi ha hagut moltíssimes teories sobre aquest tema, les quatre que fan referència als temes de les diferents èpoques, i els tres que fan diferència, o sigui que sobre molt... I és curiós, aleshores de composar, quan tu fas aquesta divisió, dius, faré amb set moviments, no? I distribueixes el de composar, també hi ha un tema de la durada de cada un dels
moviments.
Sí, esclar,
avui ho has de controlar molt, això, perquè se'n pot anar l'obra molt massa llarga. Jo tenia ganes de fer una obra d'uns 35 minuts, i em va sortir de 42. Que ja està prou bé, eh? Ja està prou bé. Però sí, no, volia fer una obra d'una segona part d'un concert. I sobretot tenia molt present que no se me n'anés. Avui dia ho pots controlar bastant, perquè com que tens treballes amb l'ordinador, i l'ordinador va marcant quants minuts portes, i sempre hi has d'afegir un parell més o tres per les interrupcions, pels descansos entre moviment, i perquè alguns calderons els fas més llargs al moment del concert. O sigui, si l'ordinador marca que l'obra dura 40 minuts, en durarà 43 a la performance, al concert.
Ara que em parles d'això de l'ordinador, m'ha vingut al cap, evidentment, la intel·ligència artificial.
Ui, això no en tinc ni idea, ni em vull tenir ni idea, perquè m'espanta moltíssim.
Per això he pensat que això, que efectivament, hi ha una eina, una eina fantàstica, que si quan tenim, és igual com això que tenim aquí, no?
Sí, sí.
El que tenim aquí és una eina que fa 20 anys era impensable.
Sí, sí, i tant.
Impensable, fins a on t'arriba, no?
Sí,
el pots arribar.
Sí, sí.
I en canvi també hi ha un aspecte de dir, si aquest element que m'ajuda,
sí,
per poder fer això,
sí,
a la vegada em pot fer canviar també el, sí, que estic fent.
Sí, home, esclar, sí, de manera, avui dia, mira, jo havia escrit sempre en paper i va haver un moment que vas haver de canviar i fer ús de l'ordinador, perquè vas veure que clar, que no puc anar contra el corrent dels temps. I estic content d'haver-ho fet, perquè veritablement vaig una mica més ràpid, perquè abans ho havia fet tot en paper, amb regles, era tot... Ara va ser una miqueta traumàtic el canvi d'escriure tot a mà, escriure tot amb l'ordinador.
Quin sentit?
home, que tenia un hàbit, jo, que ho feia tot, ho tenia tot molt planificat, i esclar, amb aquells programes d'aquell temps, estic parlant dels anys 1990, doncs aquells programes no anaven massa bé, no eren bons, i hi havia coses que les feia molt fàcilment a mà, i amb l'ordinador em costava molt fer-ho.
I potser ho feies i...
Vas començar a entrar només la música i les notes amb l'ordinador, totes les altres, els reguladors, els matisos, totes les altres coses les posava a mà. Això va ser els primers anys treballant amb els ordinadors, perquè no em convencien, no em quedaven bé, les impressions no eren bones, tampoc, però ara ja tot ho entro amb l'ordinador, sí.
Expliquem una mica, el concert que es farà la setmana vinent, el divendres de la setmana vinent, al Teatre Auditori, com deies, hi ha doncs, l'orquestra, evidentment, sinfònica, però tenim els solistes, els cantants, i a més uns cors.
Sí, cor de Granollers, del Josep Vila, i també altres cors que han vingut de Vic i tot això, doncs, per reforçar una mica el cor de Granollers.
El Josep Vila ha vingut aquí i ha fet diverses actuacions.
Segur
que ha fet a la església del monestir, jo recordo, com a mínim, tres cops amb...
Hi ha dos Josep Viles, no confonguis.
El de Granollers, vull dir.
El de Granollers. El de Granollers, hi ha un altre que es diu Josep Vila Casanyes, i aquest noi de Granollers que es diu Josep Vila, no me'n recordo de l'altre nom.
El de Granollers o de Granollers.
Però són els de Granollers, sí. Els amics de les... No, com es diu, aquests... amics de... no sé, no me'n recordo el nom dels cors de Mandela Nullés, però bé, són cors que tenen diversos cors més joves, més grans,
infantils, juvenils, sí.
Ha fet una gran feina, són gent jove que treballa molt bé i canten molt bé, jo confio molt en ells.
Començareu a assajar a partir de la setmana que ve?
Sí, bueno, avui ja tinc assaig amb ells
amb
piano, sí. En piano, però de la setmana que ve tenim cada dia assaig i fins i tot alguns dies tenim assaig matí i nit.
I a més, aquest concert no només el fareu a Sant Cugat.
Sí, el farem a Granollers, precisament a l'Auditori de Granollers i també al Palau de la Música de Barcelona, o sigui que és un concert que per l'orquestra és tot un repte. Un repte en majúscules.
Tres concerts, doncs?
Tres concerts. És un repte en majúscules per l'orquestra i també pels cors, per descomptat, però jo espero que l'orquestra respondrà, perquè tenen molta il·lusió i tenen moltes ganes de fer-ho bé i treballarem molt fortament. Però...
Tornem a la composició, Salvador.
Digues.
Això que estàvem dient, quan un moment determinat dius jo vull fer això.
Sí.
No? Clar. Els precedents, el que existeix, tota aquesta música hem dit abans, amb Pergolesi, amb Dvořák, etcètera, evidentment tu la coneixes, està claríssim.
Sí, no el vaig escoltar massa per això,
No, això que no...
No el vaig escoltar massa perquè no vas voler que m'influenciés massa ni l'estructura que tenia que havien fet. Jo els havia escoltat anteriorment, però quan em vaig començar a compondre, vaig dir, no vull escoltar cap Scrap Matter perquè vull fer la meva pròpia subdivisió del text i vull buscar les meves pròpies coses. I em penso que ho vaig aconseguir.
On l'has fet? On s'ha interpretat?
Doncs s'ha interpretat només dues vegades. Una a l'Auditori de Barcelona i una altra als Estats Units amb la meva orquestra. Es va fer el 2006-2007, ja no me'n recordo exactament, que ho vaig dirigit. Les dues vegades ha tingut un èxit extraordinari. I precisament el dia de l'estrena a Barcelona vas tenir un èxit molt bo de crítica i d'audiència, cosa que és bastant estrany, perquè quan tens un gran èxit d'audiència, la crítica sol ser, una mica així, ni fu ni fa. I quan és un èxit de crítica, l'audiència no li acaba d'agradar. O sigui, va ser una cosa que dius, ostres, és un hit. I pensava, aquesta obra l'has encertada, Salvador. Però mira, no s'ha tocat en porta 24 anys sense tocar-se, i segurament que ja serà l'última vegada que l'escolti, perquè 24 anys d'aquí 24 anys jo ja no seré, o sigui que...
No t'avancis.
Però segurament que d'aquí 24 anys estarem a l'altre món. Però bé, o sigui que és una miqueta... Aquest és el drama de la nostra música, no? Que el que fem nosaltres que ens agrada molt, ens ho passem molt bé, però si ho mires fredament són coses difícils que es facin, perquè és clar, són costoses, porta molta gent, és un gènere que molta gent no està promocionat, no, potser no, no es pensa que és inaccessible. Jo crec que no, jo crec que la gent que vindrà al concert els li agradarà molt i serà un èxit, com va ser-ho als Estats Units, com ha estat també a Barcelona el dia de l'estrena.
Parles inaccessible en el sentit d'entrar
d'entrar a l'obra,
en la convenció de l'obra.
Sí, sí, home, jo quan escric música intento que la meva música comuniqui, que arribi a l'auditor, que arribi d'una manera doncs, molt directa, tot i que és clar que ens estem expressant amb una orquestra, amb uns cors, amb una obra complexa de 42 minuts de durada, i és clar, avui dia la gent és molt, molt immediata, la gent vol una cançoneta que sigui 2 minuts i que el text sigui molt entenedor i molt fàcil, no? I és clar, nosaltres estem lluitant amb un gènere doncs més sofisticat.
Aquesta menció aquest fet del temps, penso que és molt important, perquè efectivament i quan s'aconsegueix, quan tu ho has experimentat tu, des de l'escenari, quan aconsegueixes no sentir el públic,
que
és una manera de sentir-lo.
El sento perfectament. Sento quan l'audiència està concentrada i està seguint el concert amb molta concentració, i a vegades també sento quan el públic doncs està una miqueta cansat perquè la música que li estem donant és una mica feixuga. I això ho noto molt. Per exemple, un dia vas fer la Sinfonia Fantàstica de Berlioz, que és una obra fantàstica, però és una mica llarga, i un moviment, el tercer moviment es fa una miqueta feixuc, i jo sentia com l'audiència s'estava moguent, diguent t'implou d'aquest moviment, vull una altra cosa, i ho sentia, eh?
Tenies alguna tos per un lloc?
Alguna tos, moviments de la gent que es mou una mica, que la gent no està massa concentrada.
Notes diferència, o molta diferència entre el públic, segons el públic dels llocs? És a dir, en aquest cas, per exemple, que tens
experiència... I als Estats Units sí que hi ha una mica de diferència, però tampoc no hi ha massa diferència. Sí que n'hi ha una mica, però no, el públic genèricament parlant sempre vol el mateix i vol que se'ls doni una bona música, i sobretot el públic, diguéssim, universal, vol escoltar les grans obres quan van al concert, i has de tenir la picardia de programar bé, de programar... sempre, si fosses una obra desconeguda, la poses al costat d'una altra obra doncs que la gent no conegui. Per exemple, en aquest concert hem posat un Stabat Mater, però hem posat la primera part que farem les seleccions de la cançó d'amor i de guerra, que és una sarsuela molt bonica i que la gent la coneix molt i que segur que gaudiran. Jo crec que gaudiran de les dues obres, també de la meva obra també la gaudiran molt, però a vegades costa. Si fas una obra que la gent la desconeix, és bo saber programar i saber programar aquí equilibradament.
A més a més, en aquest cas és un concert, no dic que siguin oposades les
sí,
dues.
Sí, una mica.
Però hi ha una diferència substancial,
sí,
home, entre l'una i l'altra.
La cançó de Moneguerra és una música preciosa, però és una música més lleugera, no tan difícil, molt més directa, molt més fàcil de cantar, molt més fàcil de tocar, d'interpretar. Amb aquesta setmana d'assajos hauré de dedicar 3 vegades més a la meva obra que no pas a la cançó de Moneguerra, segurament.
Hi ha una cosa que també penso que seria interessant per comentar, i és que tu estàs contínuament saltant a l'Atlàntic, no?
Sí.
O sigui, Estats Units, Catalunya, pam, pam, va saltant. I com tu organitzes?
M'agrada molt. Ara hi vaig, d'aquí 2 setmanes, vaig a fer la novena de Beethoven als Estats Units, i la faré segurament de memòria, o sigui, clar, que la vull...
Fa 200 anys de la seva estrena.
Sí, exactament, per això l'hem programada, s'està programant de tot arreu del món aquesta obra ara. Doncs, i és clar, hauré d'estudiar, perquè si la vull fer de memòria, ja l'he feta de memòria, però fa temps, i l'hauré d'estudiar molt, perquè és una obra, és 1 hora i 20 minuts de música seguida, déu-n'hi-do.
On la fas?
Als Estats Units, a la meva orquestra, Vancouver, Washington. Vancouver, Washington. I bé, però a mi m'agrada molt. A mi m'agrada que hi hagi canvi. Jo crec que es viu més intensament. Si passes una setmana a Barcelona, una altra setmana als Estats Units, una altra setmana en un altre lloc, el temps et passa una mica menys, no tan ràpid, no tan ràpid. En canvi, si passes un mes a Barcelona, per exemple, o una ciutat, passa rapidíssim el temps. Si vas canviant d'indrets, doncs no hi ha dubte que sí, que sembla que hagis fet més coses.
Bueno, però en definitiva...
El temps fent... és el mateix, eh?
No, vull dir que estàs fent el mateix.
Sí.
O sigui, estàs en una orquestra, estàs preparant el concert, o estàs pensant ja, doncs, amb la programació
de
la temporada següent.
Molta feina, això sí que és veritat. I sempre escrivim música. Sempre, en tots aquests problemes que hi ha, és que es fa difícil, cada vegada es fa més difícil per un compositor escriure i trobar moments de concentració, perquè no hi ha aquesta societat que estem visquent ens va tot en contra, Només arribar a casa, que si emails, que si telefonades, que si contestar aquest, que si ara has de telefonar això, que si ja estan acabant... Esclar, trobar temps individual per tu compondre cada dia es fa més difícil.
I mantenim la funció familiar...
Ah, també, esclar, també tot això. No has de descuidar-ho, no.
Hi ha una cosa que també volia comentar-te i és precisament aquesta... Em sembla que l'última vegada que vam parlar estaves amb el 121 del teu opus.
169,
169
estic acabant aquests dies, estic acabant el 169.
M'he quedat molt curt.
Bueno, i encara hi ha obres que no tenen opus. Per exemple, totes les sardanes que he fet, tota la música per cobla... Bueno, la música per cobla sí que he posat opus, però moltes sardanes no porten res. No les he identificat com una obra. Tot i que són obres, perquè les sardanes... Clar. Fer una sardana ben feta no és una cosa fàcil, tampoc.
Clar. 169.
169. 169 obres, diguéssim, de gran entitat.
I l'Estava Mater, el 70...
És el 72, el 73. 73.
O sigui que és més que doblat des d'aleshores.
I tant, és que esclar, és que això ho vas compondre entre l'any 1997 2000, vaig acabar al principi del 2000.
Estaves als Estats Units?
Estava als Estats Units, no, estàvem fent el canvi entre Estats Units i aquí. Sí, la vaig començar als Estats Units i la vaig acabar a Barcelona.
Perquè bé, vas estar bastants anys seguits.
Vaig estar des de 1985 a 1998 als Estats Units.
Sense, bueno, devies venir aquí per festes.
Sí, venia a fer algunes cosetes, em convidaven a fer alguna cosa amb l'OBC, aquí per allà, sí, venia a fer uns concerts, però bàsicament vivia allà.
I ara la pregunta que lògica és, i què tens ara en aquest moment entre mans?
Ara, mira, estic acabant una obra que és per quintet de vent i piano i que possiblement en un futur la faré per quintet de vent i orquestra, també. Sí, perquè serà un concert per quintet de vent i orquestra. Ja he fet un, que ha tingut molt èxit, un quintet de metall i orquestra que s'està tocant molt i, bueno, ha estat fruit d'un encàrrec que em van fer uns nois de l'Orquestra de Mallorca. I bé, doncs...
Que tu també l'havies dirigit.
Que l'havia dirigit, això mateix, sí. I bé, i veurem. Estic a punt d'acabar-la. Suposo que si tot va bé aquest cap de setmana o l'altre, l'enllestirem.
A mi em fa... Quan et sento em fa molta... Bueno, és que, caram, et sento des de fora, no sóc compositor, no. Et sento des de fora i penso, com seus cada dia? Perquè has de fer... Si no cada dia, gairebé
cada dia. Cada dia m'hi poso a fer alguna cosa o altra. O sigui, ja sigui una mica d'instrumentació, ja sigui tirar la música endavant, ja sigui revisar el que he fet dies en passats, retocant coses, afegint matisos, fent coses. M'agrada molt. Tornant a escoltar, aviam si... Retocant moltes coses.
I quan arribes a casa i poses al teu lloc, a la teva habitació, sí, a fer això, sí. Evidentment ja saben que no cal...
Ui, però no costa, cal... costa molt aquest... Mira, els moments que em puc concentrar-me millor és a partir de les 10 de la nit, perquè fins a les 10 de la nit no em deixen treballar. I a vegades algun matí, doncs, però bé, al matí estem plens de trucades i contestar e-mails i whatsapps i aquestes coses. És horrorós aquest món que estem visquent. És un món molt pràctic, si vols tu, però no hi ha, amb moltes distraccions.
La comunicació aquesta, doncs, realment ha augmentat molt i és bona segons en quins moments,
sí.
Però òbviament hi ha això que dius tu, hi ha alguns moments que arriba un punt que dius, escolta'm,
no pots. Mira, jo sempre penso en el temps del Mozart i del Beethoven, escolta, aquella gent es tancava a casa i tenien tot el temps que no hi havia ni telèfon ni res, i si havies de parlar amb ells havies d'anar a casa seva i aviam si els agafaves que te tenien. Avui dia, escolta, el telèfon, el missatge, els e-mails, escolta, bombardeixen tot el dia, és horrorós.
Bueno, tenim ara el tercer any, si no m'equivoco.
L'any que ve és el tercer.
La tercera temporada com a director, sí, de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
Sí, sí.
I des d'aquesta primera, aquesta punt d'arriba a la tercera, quina diries, segons el teu criteri, quina diries que ha sigut l'evolució?
Bé, una evolució mica en mica. Hem de fer-ho tot amb molta cautela, perquè, esclar, doncs... jo crec que hem fet uns progressos molt grans, estic molt content, sobretot per l'actitud de l'orquestra és molt bona i moltes ganes de treballar. Però, esclar, ser una orquestra de temps parcial, doncs costa, perquè ara, per exemple, jo aquesta orquestra no l'he tocada des del mes de febrer. És veritat que hi ha hagut altres directors que ho han fet, no? però esclar, és difícil avançar ràpidament amb una orquestra a temps parcial, no? I a vegades que hi ha gent que canvia, que hi ha gent que ve a tocar un concert però no ve el proper, no? Clar, és difícil. Però dintre de tot estic molt content, perquè ja dic, hi ha molt bona disposició, moltes ganes, i la gent coopera molt, i això és molt important.
Has trobat, per tant, una resposta positiva en
sí.
aquest sentit, en quant a als membres habituals de l'orquestra,
que,
com dius, doncs no és una orquestra que sigui sempre la mateixa.
Clar, bueno, és bastant igual a sempre, però sempre hi ha músic. Mira, avui ve un oboè que és diferent de l'altre. Bueno, esclar, doncs tot canvia, no? I ara avui hi ha uns violins que són diferents, perquè, clar, no han pogut venir, aquells que havien vingut no han pogut venir. Bueno, doncs bé, i és clar, això encara dificulta més.
La propera temporada, suposo que està bastant embastada.
Sí, està bastant embastada, sí. I aviam si afegim una mica més de concerts, no? I és difícil això, perquè estem en temps de crisi, costa molt, i sempre costa molt tirar endavant, però bé, no, és una programació molt agosarada, molt agosarada. M'agrada que sigui, que l'orquestra vegi que hi ha reptes. No podem tirar enrere, no podem anar... fem una temporada una miqueta més fàcil des del punt de vista tècnic, que no sigui tan difícil. No. Les obres que fem són obres que han de fer qualsevol orquestra professional.
I des del punt de vista de solistes?
Solistes també en venen de molt bons. Ara potser ara no em ve la... Aquest any hem portat una noia japonesa que va ser una cosa extraordinària, que la coneixia.
Sí. La
Mayuko Kamio. L'any que ve venen més artistes més locals, però de gran prestigi, i que sé que ho faran molt, molt bé, molt, perquè es conec, i a més tenen moltes ganes de tocar, perquè saben, doncs, que a Sant Cugat, doncs, hi ha bon públic, hi ha bona difusió, i tenen moltes ganes de treballar, i farem alguns programes en aquest inusuals.
Es manté la temporada del Teatre Auditori,
sí.
Es manté la temporada de la Massa de Vilassar?
També, no tots els concerts els repetim allà, però molts sí.
I
algunes altres anem també a Cornellà, i estem mirant, l'orquestra està treballant molt per aconseguir més concerts, però no, i també no és fàcil això. Però sí, tenim alguns llocs que no hi hem anat mai, per exemple, i penso que l'any que ve hi anem.
Perquè has vist amb el temps, amb els últims anys, que ha augmentat la dificultat per poder tenir o el públic es va mantenir. És a dir, el públic de la música clàssica realment ha envellit?
Bé, jo no hi crec tant en això, perquè jo penso que ja també hi ha gent jove que els estem donant moltes eines perquè puguin seguir-nos. Passa que la gent jove està molt ocupada sempre, tenen moltes coses a fer, i en canvi la gent quan es fa més gran doncs té més temps i pensen de que els agrada més anar a concerts i un lloc més relaxat. En canvi la gent jove, doncs clar, costa més, però crec que mica en mica ho estem aconseguint, que més gent jove vingui, però sí, el nostre públic és més aviat gent gran.
No, perquè això, dic això perquè habitualment ho veus, no? Ho veus en diferents llocs, que hi ha doncs una mitjana, i una mitjana d'edat, que no sé si després això amb el temps es va recomposant.
Sí, no, es va recomposant sempre. La gent quan es torna gran es torna més sedentària, que els agrada més anar a uns jocs més relaxants.
I no pot estar en un concert una hora i mitja dret.
Això mateix, això mateix.
Com,
exactament, la gent jove va a concerts de pop i tot
les hores
dret. Bé, també jo crec que el que passa és que com que estem visquent un món molt mediatitzat, i la gent jove veu que, home, la música que ens ha d'agradar és la música ben pop i de ben que de grans espectacles a l'aire lliure i de cridar i amb molta reverberació i amb molt de decibels, no? I esclar, la gent jove se sent atirat més per aquí, perquè també és una música que no necessita tanta concentració ni tant coneixement, és més directa, i en realment es pensen que és la música que els hi ha d'agradar, no? I com que no tenim una societat de que fomenti una música, una educació cap a una música més sofisticada, doncs llavors ens costa que el jovent, i de mica en mica quan la gent es fa gran va veient de que, bueno, que aquesta música, la gran música sinfònica, doncs és una música que molt més profunda, que arriba més al cor i que bé que és d'entrar-hi, però potser com que vas fent anys, doncs vas fent experiència també.
Aquesta preparació que deies de la societat també penso que és molt important, perquè clar, el que passa, no sé, a Alemanya, a Àustria, doncs és molt diferent en aquest
sentit.
Home,
sí, són països amb més tradició musical.
I aleshores els joves molts...
De tota manera, alerta també pateixen, eh? També, sí. També sí, estan patint. Jo també tinc amics austríacs i també tinc amics alemanys i d'altres... I diuen, ei, alerta, que no creguis que, malgrat doncs tenim una bona tradició musical, el jovent l'hem d'educar molt, perquè avui dia hi ha moltes més distraccions que no pas fa 50 o 100 anys, no? Avui dia, esclar, tothom, que si internet, que si la televisió, que si moltes coses, i el jovent se'n va cap aquí, la cosa més fàcil, i costa, també no creguis que ho tinguin tot fet, han de buscar manera. Ara sí, tenen una tradició que els ajuda.
Hi ha una cosa segura, i és que tu, per exemple, vas començar estudiant música, el teu pare ja era músic,
sí.
L'orquestra, vas començar amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona,
sí.
Vas començar i vas continuar pujant fins a passar amb aquest compositor
i director d'orquestra.
I l'orquestra, sí. Aquesta evolució, en definitiva, és bastant, no dic habitual amb molta gent, però respon bastant a un
tipus... Jo crec que és el que ha de ser, perquè home, una persona que et digui que té 12 anys, jo vull ser director d'orquestra. Bueno, escolta, aviam, vés a poc a poc. De moment demostra que saps tocar un instrument bé, després demostra que saps orquestrar, que coneixes l'orquestra, que coneixes els instruments, que coneixes la història de la música, i llavors ja en parlarem. Ja comencem a parlar si et pots posar davant d'un pòdium i els músics tenen una mica de respecte.
Ah, aquí no em vull reparar jo precisament, amb la resposta que hi hagi no només del públic, sinó de la gent que està fent la feina amb tu a l'escenari.
El músic és molt exigent, sobretot amb el director, i és bo que ho sigui. No pot ser que surti un director i comenci a fer volar coloms amb els braços i va, tot sigui bo, no.
Quin temps creus que necessita un director o directora per poder... perquè, diguem, no modelar els músics, però sí crear un so?
Necessites molta experiència, necessites molt d'hores de vol, que es diu, no? De posar-te davant d'una orquestra, d'assajar, de saber com assajar, de saber com aconseguir que tota la teva concepció de l'obra la traspassis, la comuniquis als músics i dels músics la comuniquin cap a l'audiència. I això, és clar, com els dic als meus estudiants de direcció sempre, que és una cosa que, mica en mica, el que hem de fer sobretot és estudiar molt, escoltar molta música i llegir molt, molt de coneixement de la història de la música i molta experiència, molta psicologia també pel treball amb l'orquestra, que és clar que persones que directors que no tenen psicologia no es poden posar davant d'una orquestra, no és gens fàcil, i a mesura que passa que fan experiència, jo sempre penso que el director puja, va més cada vegada. Això de que avui dia es busca el director ben jove perquè que sigui una revolució, bueno, d'acord, un director jove n'hi ha que tenen molt de talent, segur, però jo crec que, per exemple, jo en el meu cas em sento molt més preparat ara com a director que no pas fa 50 anys o 50, 40 anys, no tants, però bé, evidentment que em sento molt més preparat, em sento molt més segur quan treballo. A més, moltes obres ja les he fetes, ja les conec, sé on has de treballar més i on has de treballar menys, l'experiència fa molt.
Quins serien els... Ui, estem acabant el temps.
Bueno, digues.
Quins serien els compositors, o sigui, els que tu més t'agraden i que intentis precisament portar-los al...
És que n'hi ha tants, que farà molt difícil per mi dir. Et dic, sí, mira, un dels que m'agrada molt és Tchaikovsky, l'altre és Puccini, l'altre és Ravel, l'altre podia ser Brahms, l'altre podia ser Beethoven, l'altre podia ser, doncs, Shostakovich, Prokofiev, Khachaturian, Barber, Bernstein, i you name it, que diuen als Estats Units, que o sigui, podia continuar llista. És molt difícil. Veia Borges, m'agrada molt, Mozart també, però és una bestialitat.
El que és bestial també, el que és brutal, és quan comproves, doncs, l'opus de segons quins compositors.
Oh, i tant. I la quantitat d'anys que van viure poquíssim.
I la quantitat d'obra diversa.
Sí.
Perquè no s'acaba, diu, fet quantes sinfonies?
No.
Quants quartets, quants trios, quants octets,
i òperes, i és possible que jo a vegades penso, no parlem de Mozart, però parlem, per exemple, de Tchaikovsky. Per posar un exemple, 53 anys va viure aquest home. Què són 53 anys? No són res. Doncs va fer unes 50 òperes, sinfonies, ballets, una quantitat de música...
O Mendelssohn.
Mendelssohn també, que encara va viure menys, que va viure 30, 35 anys, em penso, 38 anys.
Sí.
Una bestialitat, el que va arribar a compondre aquell home.
Schubert.
31 anys va viure aquell home. Una cosa impressionant. Sí, eren genis, estem parlant de grans genis de història de la música.
Salvador, moltes gràcies per haver vingut.
Estic molt content d'estar aquí, com sempre un plaer parlar amb tu, Eduard.
Jo estic molt content perquè jo penso que la teva presència, la teva arribada a Sant Cugat i amb orquestra, doncs ha tingut un resultat evident.
Bueno, moltes gràcies.
Evident,
gràcies.
I penso més a més...
I estic molt content del públic de Sant Cugat, perquè el públic de Sant Cugat, al veure que emplenem fins dalt de tot tots els concerts, això em dona molta moral. I també l'orquestra.
I es va associant, o sigui, una cosa que vulguis que no, això és una cosa que porta l'altra, no?
I tant.
I esperem que, en fi, que vagi arribant, com que la ciutat ha crescut molt,
sí.
Doncs esperem que això també es vagi estenent, perquè, clar, a vegades penses... On està aquesta gent que ha vingut, que són tants?
És el que ha de ser. Quan una ciutat creix en tots els àmbits, i sobretot la cultura ha de créixer al mateix nivell que creix la societat.
Molt bé, doncs diguem-ho perquè quedi molt clar, que tenim el divendres dia 17 de maig a les 20 hores l'Estava Mater de Brutons, amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i a més aquest principi del programa en Cançó de Mort i de Guerra, una selecció de Rafael Martínez Valls, un compositor valencià, però que vaja
de Catalunya
tota la vida,
sí.
I tindrem amb la Marta Mateu com a soprano, el Roger Padollés com a tenor i el Pau Amargó com a baríton, això és exactament
molt bons,
igual.
Molt bons solistes.
La cor de cambra de Granolleres, el cor Joves Amics de la Unió, Arsin Nova, també cor de cambra, i el director, i el compositor, i l'autor, en Salvador Bretones.
Moltes gràcies.
Salvador, Fins la propera.
Molt content d'estar aquí amb tu,
Eduard. Igualment.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
Això que estem escoltant era la Petite Messe Solemnel, el Kyrie Christi, que és de Gioachino Rossini. I per què ho han posat? Doncs perquè precisament aquest divendres, a les 20 hores al Teatre Auditori, es presentarà la Petite Messe Solemnel de Gioachino Rossini amb el cor del Gran Teatre del Liceu, solistes, instrumentistes i la direcció de Pablo Lasante. Però abans, evidentment, perquè hem saltat el divendres, el dijous, avui, dijous, a les 20 hores, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, el concert de petit format amb Agalma, un grup que es diu Agalma, flamenc, suposo que és ballarina, guitarra, etc etc. Ja sabeu que el Bocamoll de Torreblanca és gratuït, però, òbviament, si veu alguna cosa, l'heu de pagar. Està clar. Anem el divendres i que aquesta petit més. I el divendres també, a les 21:30, dins de la setena mostra de teatre alternatiu al Casino de la Floresta, el monòleg de Max Aub de Algún tiempo a esta parte, presentat per la companyia Tercas Teatre, amb la direcció i interpretació d'Esther Lázaro, en col·loqui a l'acabar la funció. Ja sabeu que vam parlar d'aquesta setena mostra de teatre alternatiu fa dues setmanes, amb diferents protagonistes, entre ells la mateixa Esther Lázaro, i espero que sigui una cosa interessantíssima. Es farà a l'aire lliure, esperem que la temperatura serà bona, no plourà, etc, etc, etc. I dissabte a les 11 i a les 12:30 al Teatre de Mirasol, teatre en família, recomanat, és un espectacle recomanat per nens i nenes de més de 3 anys, amb la companyia Teatre al Detall, que presenta Frederic el Ratolí Poeta. I a veure, en què podríem acabar aquest programa avui, ja que hem parlat de l'Stabat Mater? Doncs podríem acabar amb un altre Stabat Mater, no el del senyor Salvador Brotons, que ha estat amb nosaltres, sinó l'Stabat Mater de Pergolesi, que va ser un dels principals, amb un fragment fenomenal, que és Dolorosa. I per què Dolorosa? Perquè ja ho diu, el títol és Dolorosa, és la mare de Jesucrist, la Verge Maria, que diu: Stabat Mater Dolorosa, luxta crucem lacrimosa, dum pendet ab filius. I aquí queda la música, música de Pergolesi, Stabat Mater. Adeu, fins la setmana que ve, que parlem també de música i de teatre. Adeu.